14. Informació de primera mà, detallada, contrastada, rigorosa. Hora 14 a Ràdio Mora d'Ebre. L'informatiu més complet, amb tota l'actualitat de la Ribera d'Ebre, Terra Alta i Priorat. Cada dia de dilluns a divendres a 2:45 de la tarda. Hora 14 a Ràdio Mora d'Ebre. La nostra actualitat.
Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida.
La 1:51, obrim l'informatiu de l'hora 14 aquí a la sintonia de Ràdio Mora d'Ebre, la cadena SER. Comencem directament dient que Lluís Salvador lamenta que el Partit Socialista proposi des de l'oposició que s'augmenti el percentatge de l'impost nuclear que s'ha de destinar a la Ribera d'Ebre i al Baix Camp, mentre que assegura durant els governs del tripartit els socialistes no van veure amb bons ulls posar en marxa cap nou impost nuclear a Catalunya. En una entrevista a Ràdio Mora d'Ebre, el secretari general d'Hisenda de la Generalitat, Lluís Salvador, ha lamentat que el PSC proposi que el 50% de la recaptació del nou impost nuclear català es quedi al territori i no el 10%, tal i com va aprovar el Parlament. Salvador ha recordat que quan ell va ser delegat del govern a l'Ebre durant els dos governs del tripartit no va rebre el suport del Departament d'Economia liderat pel PSC per posar en marxa un nou impost nuclear català. Afegeix que les voluntats polítiques es mostren quan s'està al govern i no a l'oposició i titlla la proposta socialista com una manera de fer política, diu, poc seriosa amb el ciutadà.
El Departament d'Economia ha liderat el PSC durant dos tripartits, no me'n vaig sortir. Ara, la setmana que ve entra una moció del PSC al Parlament on reclama el 50% d'un impost que vam crear a proposta d'Esquerra Republicana fa dos anys i es va poder aprovar, i avui tenim el que tenim gràcies a la gestió d'Esquerra i de Convergència Democràtica. Jo, si quan un està al govern no ho fa, no només no ho fa, sinó a més no ajuda o impossibilita, i després quan un està a l'oposició llavors trau la bandera. En veritat, és una manera de fer política que segurament tindrà les seues justificacions, però que no em sembla gaire seriós ni gaire respectuós cap al ciutadà.
I encara amb l'impost nuclear català, Salvador va avançar que s'implicarà als fons europeus FEDER per tal de poder aconseguir el cofinançament d'altres fons i poder gestionar projectes molt superiors als 50 milions d'euros que s'espera recaptar amb l'impost nuclear al llarg dels propers 10 anys.
A més, hem volgut també implicar a la direcció general que financia els fons FEDER a nivell del conjunt de Catalunya dins del projecte per a que puguem gestionar cofinançaments, és a dir, que puguem impulsar un projecte que el 50% estigui financiat pel fons nuclear i l'altre 50% estigui financiat per fons europeus, en el qual al final no acaben 150, sinó acaben sent una quantitat força superior.
Després de la reunió de la setmana passada amb els alcaldes de municipis de les àrees nuclears, el reglament del nou impost està ja tancat. Ara s'iniciarà la seva tramitació de caràcter oficial amb l'objectiu de que, com a molt tard després de l'estiu, es pugui aprovar de forma definitiva. I continuem amb el secretari general d'Hisenda, perquè també s'ha referit a problemes de finançament del Copate. Lluís Salvador afirma que el govern treballa per resoldre aquest problema d'impagament de la subvenció pels tractaments de mosca negra i mosquit a les Terres de l'Ebre. El secretari ha apuntat que les dificultats de finançament del Copate són estructurals i ja es produïen en l'època del Consorci de Serveis Agroambientals, el CODE. El Copate, com li passava al CODE, no té ben estructurat internament el tema del finançament. Salvador assegura que estan intentant avançar el pagament perquè el govern és conscient que els tractaments de la mosca i el mosquit són una qüestió estratègica per al territori ebrenc.
Hem estat treballant per a identificar en quin punt es troba la factura que està pendent de pagament, per intentar activar-la i per intentar prioritzar el pagament d'un tema que evidentment és estratègic, perquè si no hi ha recursos per a poder afrontar la campanya de la mosca negra i la campanya del mosquit, doncs tindrem un problema important al territori.
I els treballadors de la residència d'avis de Gandesa denuncien el canvi de les condicions de treball que vol imposar l'empresa Onada després d'haver agafat el relleu en la gestió d'aquest centre públic. Els membres del comitè d'empresa es van reunir ahir amb l'alcalde de Gandesa mentre un centenar de treballadors i familiars dels usuaris es concentraven davant l'Ajuntament. L'empresa privada Onada va guanyar el concurs públic que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies va realitzar per adjudicar la gestió de la residència de la gent gran de Gandesa, que fins al 15 de març gestionava Sagesa. Un mes després del canvi, els treballadors del centre denuncien la intenció de l'empresa de modificar les condicions laborals afectant a l'assistència dels residents. Asseguren que la voluntat de l'empresa és reduir contractes i no renovar els temporals, així com disminuir la jornada laboral. La proposta és reduir una persona i mitja per torn, tot i mantenir el volum de feina. José Domínguez, secretari d'Organització de la Federació de Serveis Públics d'UGT a les Terres de l'Ebre.
Ha canviat d'una gestió pública a privada i, per altra banda, és que ens trobem que estan modificant les condicions laborals dels treballadors i, de rebot, l'assistència als residents. Els treballadors els estan modificant la manera de treballar, els han obert un expedient ja per començar a modificar les condicions d'horaris, les condicions, fins i tot la durada del seu contracte, estaven a temps complet, li volen reduir, i pel que fa als horaris, el mateix, com hi haurà menys gent, tindran menys atenció. A banda d'això, no entenem tampoc que sent places públiques hi hauran coses que diuen que els avis hauran de pagar la seva butxaca en funció dels recursos, però no entenem si són places públiques estan pagades, amb la qual cosa, bueno, són coses que no podem permetre.
Els membres del comitè d'empresa es van reunir ahir a la tarda amb l'alcalde de Gandesa, Carles Luz, que els va mostrar el seu suport i s'ha compromès a demanar una reunió amb la consellera de Treball, Afers Socials i Família per intentar trobar una solució en aquesta situació de malestar que s'està vivint.
Que en breu intentarem tindre una reunió en breu per traslladar-li aquesta preocupació, aquest canvi que estan sofrint els treballadors i que està repercutint als treballadors. I per l'altre costat també tindré una reunió en l'empresa, tot i que me preocupa molt. Reitero, aquesta gestió ve de la Generalitat, però com a alcalde i president del Consell Comarcal he d'estar al costat dels treballadors, d'este bon servei que s'està realitzant aquí a Gandesa des de fa molts anys i que, bueno, pareix que aquest canvi pues, està perjudicant o perjudicarà el funcionament, que hem de començar a ficar fil a l'agulla i intentar solventar la problemàtica ara mateix que estem al punt d'inici.
D'altra banda, els membres del comitè d'empresa tenen previst tenir una primera reunió amb l'Onada el proper dimarts. Actualment, 56 persones treballen a la residència de Gandesa, que disposa de 54 places i 16 com a centre de dia. I Red Eléctrica ha anunciat que té previst invertir fins a 476 milions d'euros a Catalunya entre el període 2015-2020. Entre les actuacions més destacades s'hi troba una nova línia de 220 kV entre Lleida i Barcelona i la construcció de 18 subestacions arreu de Catalunya. D'altra banda, la companyia elèctrica també ha informat de cara als propers 4 anys que s'ha planificat un increment de capacitat de determinades línies, com és el cas de l'eix de 220 kV de la línia Riba-Roja d'Ebre Mequinensa-Magranès. També s'executarà un bypass al tram de 400 kV a Ascó per tal de solucionar restriccions tècniques de la línia Aragó-Vandellòs. I fem un repàs ara al futbol per aquest cap de setmana. A tercera divisió, l'Ascó es desplaça al camp del Sabadell amb l'objectiu de tornar amb victòria i seguir escalant posicions a la taula. A segona catalana, el Gandesa juga al camp del Godall, que és el Cué. I a tercera catalana, és cap de setmana de derbi. Els Atlètics de Móra la Nova reben l'Olímpic de Móra d'Ebre el dissabte a la tarda, en un dels clàssics de la temporada. El líder, el Batea, juga al camp del Ginestà. El Flix es desplaça al camp del Deltebre. El Corbera, el del Jesús i Maria, i l'Ascó B al camp de l'Ametlla de Mar. El Vilalba juga a casa contra el Roqueteny i l'Horta de Sant Joan es desplaça al camp de la Sènia. Els de la Terra Alta haurien de guanyar si volen sortir de les zones de descens, aquest Horta. El grup 2, el Falset, juga al camp de la Selva del Camp i pel que fa a la quarta catalana, el Pinell segueix líder, ja campió, ja amb ascens matemàtic, i es desplaça al camp de l'Arnes després d'haver perdut la setmana passada el seu primer partit de la temporada, recordem. El Bot rep el Roqueteny i el Benissanet s'enfronta al Jesús Catalonia B. Al grup 24, el Porrera és segon i rep l'Almoster, que és segon per la cua. Més esports. L'equip aleví femení del Club Handbol Ascó, Escola Lluís Vinyàs de Móra d'Ebre, disputa aquest cap de setmana la fase final del Campionat de Catalunya. Els de la Ribera s'enfronten en semifinal al Club Balomano Granollers, esperant poder classificar-se per la final, que es disputa diumenge. I en ciclisme, aquest diumenge arriba la segona edició de la Transraposenca, la cursa BTT de la Torre de l'Espanyol, en el marc de la Challenger BTT Terres de l'Ebre, amb un circuit llarg de 45 km i desnivell positiu de 1.200 metres i un circuit curt de 26 km i 850 metres de desnivell positiu. Són les dues.